És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 1-0-0-1-1-0-1-1-0. És a dir, el 310 de la... Ho he dit en binari, a veure.
Sí, no només no ets en Tomàs Manzanares, sinó que comences amb acudits dolents.
Perquè la gent m'ho diu una mica més. És l'episodi 8 de la desena temporada. Avui farem tertúlia amb en Marc Calier i parlarem sobre tendències tecnològiques.
Sí, bàsicament avui ens discutirem tu i jo davant d'un micròfon, que és el
perfecte
que ens agrada fer, no?
Sí, i tant. I fem mossegar la poma, doncs, el control tècnic i membre de la tertúlia, el senyor Miquel Àngel Cabrera.
Hola, bones.
No t'amorris tant el piló, xato.
Hola. Així millor. Però em sembla que això es fa després quan llancem la cunya següent, la música?
No. Col·laboradors Dani Amo, Carles Caño, que sóc jo, i Raimon Lapuente. Codirecció i postproducció, el senyor Marc Calier.
Però jo crec que ens falta una cunya abans de dir tot això, eh?
No, que estic seguint aquí el guió.
El guió està malament. Va.
I producció, condició, direcció, i qui no us parla perquè no està en Tomàs Manzanares. Mira, et diré una frase i les acaba, vale? Falles més que un... És un refrany. Falles més que
una
un...
Una escopeta de feria.
No, que un Tomàs Manzanares en el mossec.
No, home, no, sí.
Perquè portem ja dues setmanetes que no ve, eh?
No, la setmana passada no va venir.
Sí,
bueno,
sí que
va
sí,
venir.
Ha
fallat dues vegades aquest any. El que passa és això, és que
dos
portem...
de tres, de les tres últimes. Està passando algo.
Uah, està passando algo.
Madre mía, mother of God. Bueno, Marc, tu saps que ha fet algú a qui li han robat la cartera, li han entrat a robar a casa i quan ha anat a l'aeroport també li han pispat la maleta? Ha d'anar a Càpside perquè és el programa que patrocina Mossegar la Poma i és una empresa que vol fer el món més confiable.
I demanar que li tornin la cartera o...?
Clar, però com que desconfia del món, va a Càpside i és més confiable.
Hòstia, fica alguna cunya o alguna, per favor. El que sigui.
Benvinguts a Mossegar la Poma. 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Vinga, va, posem-nos seriosos, o no?
No.
En Marc Calier, doncs, és un fan d'un senyor que es diu Peter Diamandis.
Molt fan de Diamandis. De fet, la setmana passada vam estar parlant amb en Ganyet i vam estar parlant de la quarta revolució industrial i jo fa temps que estic seguint en Peter Diamandis, que és aquell que, per exemple, entre altres coses, és un dels accionistes d'aquella empresa dels Planetary Resources, que estan construint naus espacials que se'n vagin a buscar asteroides i fotran mineria d'asteroides.
Sí, sí, això ho vas comentar igual ja fa un any i mig. Així.
Un any i mig, però a més la idea és super heavy, perquè el que volen fotre és que enviar en aquestes naus que vagin contra els asteroides que portin impressores 3D. I llavors les naus, agafant els recursos de l'asteroide, imprimir una altra nau per així multiplicar-se i tirar cap aquí. Sobretot, a veure, el fotut és que el gran negoci d'aquesta empresa, com ja us vaig explicar, és que només amb l'aigua dels asteroides ja tens un negoci tremendo. Perquè, clar, si tu has de pujar aigua des de la Terra cap a l'espai, vas a preus, diguéssim, de SpaceX com a mínim, que és el preu més barat que et poden donar per pujar un litre d'aigua. I el problema està en que els satèl·lits geoestacionaris i tots els satèl·lits aquests que tenim per aquí sobre, el seu fuel és precisament aigua. Cremen aigua. O sigui, utilitzen l'energia solar i utilitzen hidrogen i oxigen i tal, i fan servir sifons i coses, és bon amunt i avall, per dir amunt i avall. I clar, hi ha un gran negoci només de pujar aigua allà dalt. Escolta, vas amb un satèl·lit, agafes un satèl·lit de gel, un asteroide de gel, el poses en òrbita i muntes una tienda de Laos o alguna cosa. Una tienda de llimonades d'aquelles, com les nenes de...
Molt bé! Doncs per cert, molt interessant el programa amb en Ganyet de la setmana passada. Doncs en Marc va dir, fem una mica de cherry picking, que bonic.
Cherry picking.
I vas posar amics i tot. D'un article que es diu Top 10 Tech Trends Transforming Humanity, del senyor Diamandis. I que la veritat és que, bueno, us recomano que ho busqueu.
A veure, hi ha un discurs molt fort. A veure, hi ha dos possibles discursos avui en dia. O sigui, el que jo crec que és inevitable explicar és el que ja parlàvem la setmana passada, i és que el canvi tecnològic s'accelera. No només és que hi hagi un canvi continuat, que això és una cosa, però és que el canvi és continuat i accelerat. I aquesta acceleració fa doncs, que l'evolució de les tecnologies és una bestialitat. Llavors hi ha dos visions, un cop acceptes que hi ha aquest canvi, que aquest canvi és accelerat, i a més és molt difícil de veure, però nosaltres podem veure que hi hagi un canvi lineal i el podem veure i podem preveure per al canvi lineal, però un canvi exponencial és molt, molt difícil de predir. És molt difícil de predir i d'imaginar. El problema principal que tenim les persones és imaginar aquest canvi exponencial. Llavors, el problema que hi ha és un cop te'n dones compte de que ve aquest canvi exponencial, doncs hi ha dues maneres de veure-ho. Una és fulleu que el món s'acaba, i per això ja podeu anar a buscar l'apocalipsis, de la el que sigui, o prediccions, el calendari de les maies, fulleu que el món s'acaba. I és una opció. L'altra opció és el que estan dient, diguéssim, l'evangeli del Ray Kurzweil i el Peter Diamandis, que el que estan dient és no, escolta, és que aquestes tecnologies es poden utilitzar per un món d'abundància. El llibre que més m'agrada en Diamandis es diu això, és Abundància, i dit, doncs, escolta, podem agafar i podem fer de tot. El que passa és que haurem de pensar és a dir, identifiquem quines són les tecnologies que volem generar i per què les volem generar. I moltes vegades, i jo que estic vinculat amb la gent de sostenibilitat a l'UPC, que normalment tots són d'apocalipsis. Tot està molt malament i tot és fatal i tot és fatal i tot és culpa dels imperialistes capitalistes que són molt dolents, que són molt dolents, però el problema està en que si es proposa la reducció, el que no estàs fent és aprofitar aquestes tecnologies exponencials per resoldre el problema. Jo penso més en dir, escolta, hi han coses que estan molt malament, hi han capitalistes imperialistes i sobre hi ha el PP i el Tribunal Constitucional i no sé quantes coses més. Doncs anem a utilitzar aquestes tecnologies, anem a pensar aquestes tecnologies com es poden aplicar per resoldre problemes de veritat. I problemes que ens afecten a tot el món o que ens poden afectar personalment. O sigui, a dir, hi han fins i tot a l'hora de prendre decisions. Jo us poso un exemple d'això d'imaginar el futur. Jo ara me n'estic anant a viure de Badalona cap a un lloc sense concretar del Maresme.
Amb el Carlos Terlux.
Prop del Carlos Terlux. Me'n vaig cap al Maresme, abandono Badalona, començaré a parlar un català més bo, més ferm.
Ja no diràs telèfono.
Ja no hi ha telèfono ni coses aquestes. Podria dir que és la meva herència badalonina, no? Però quan parlàvem amb la meva dona, com que no estarem vivint, diguéssim, a Centre Vila, doncs diem, escolta, és que si tenen que anar els nanos, jo què sé, tenen que anar a algun lloc quan sigui més d'allò, tenen que anar amb cotxe, i jo li vaig dir, no, escolta, és que quan el...
Cotxes autònoms.
Quan el meu fill tingui 18 anys, no crec que el meu fill es tregui el carnet de conduir. El meu fill té 7 anys, acaba de fer-los. No crec que arribi mai a treure's el carnet de conduir el meu fill. Perquè no serà necessari anar... No serà necessari tindre el carnet, o sigui, de la mateixa, o sigui, si ell vol treure's el carnet de conduir perquè li fa molta il·lusió i té ganes, jo què sé, de córrer ral·lis o coses així, de forma deportiva ho podrà fer, però dius, escolta, viure fora vida, doncs d'aquí uns anys serà molt poc problema i segurament canviarà la mobilitat, i segurament el preu del sòl canviarà i tota la gent que viu al centre de Barcelona, quan els cotxes autònoms comencin a reduir els temps de les caravanes, els temps del dels desplaçaments i tot això, doncs potser que hi ha, de cop i volta, una diàspora, la gent comença a sortir de la ciutat.
Per què reduirà els temps de les caravanes?
Perquè si tu tens els cotxes, el problema de les caravanes és l'efecte acordeón. Jo veig, jo què sé, que el carril dels que venen cap a nosaltres, el sentit contrari, algú s'ha fotut una nata, o hi ha un policia, hi ha un policia allà, tocant-se el nas. Jo veig aquest senyor i freno una mica. Tu vas darrere meu i dius, hòstia, i freno, i frenes una mica més. Al darrere freno una mica més. 20 cotxes a darrere estan parats. I abans no engeguen, s'ha muntat una caravana del quilo. I això és el que passa cada dia a la Ronda de Dalt o a totes les autopistes de tot arreu. Clar, quan tu tens cotxes autònoms que es comuniquen entre ells, que tens algun protocol de comunicació entre ells, escolta, que freno una mica. Diu, molt bé, frenes. A quant et poses? A 40. Molt bé, jo a 40 no freno de més. I ens posem tot, i llavors quan frenem, ens posem tots a 40, però no hi ha ningú que es pari. Anem tots a 40. I això fa que desapareguin el gran quantitat de les caravanes acordeòniques. Jo crec que hi haurà vies que es prohibirà anar amb el cotxe conduït per persona. Que potser tu diràs, escolta, jo vaig a fer curves, o crec que això passarà així, però en el moment que això passa, de cop i volta, a veure, per exemple, tu quan has trigat per venir des de Sant Adrià?
Mitja horeta perquè la ronda estava fotuda i anat pel centre.
Mitja horeta, uns collons, havies de venir a les dues, has vingut a les dues. Mitja horeta de més?
Perquè he sortit a les dues.
Ah, sigui... no era la ronda.
Bueno. No, ha sigut les dues coses han sigut.
Les dues coses han sigut, no?
Mira, precisament aquest era una de les tendències, que és el tema dels vehicles autònoms. I hem dit moltes coses, mossegar la poma, però a mi, per exemple, m'ha impactat del que diu el Diamandis, que primer... que no només està Tesla ni Google, sinó que, bueno, que parla de Ford, parla de General Motors, parla de... I parla d'una empresa, o sigui, de camions que, autònoms, que Uber, d'Uber... Bueno, no, és una empresa que es diu Otto.
Otto.
Vale? Uber va adquirir Otto, amb dues T's, i amb un camió d'aquests de 18 rodes va fer un lliurament de 50.000 llaunes de Budweiser.
Això està bé.
Sí, mola,
això,
no?
Això és un exemple de tecnologia fent
ben
avançar
aplicada,
el món.
Sí, no?
Que la Budweiser no és de les millors cerveses que hi ha, però a més porta arròs.
Com l'Estrella, també
porta arròs.
Sí, 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 sí. Sí. És el que fa una mica distingir d'altres. Però, ostres, poca broma, perquè aquí parlàvem dels taxistes i no sé què, però escolta, els camioners... A tomar por saco.
Algú tindrà que vigilar el camió.
Què farà el camionero geek?
El camionero geek, doncs, podrà fer més podcasting des
sí,
de...
No?
Des del,
bueno, jo entenc que... De pro i tal.
Entenc que algú tindrà que anar dalt del camió per assegurar-se que no ve ningú i que, jo que sé, que hackegi el camió i t'agafi les coses d'allà dintre. Tindrà que estar, jo que sé, dintre del camió amb un bate de béisbol o alguna cosa per evitar que la gent ho mangui. O sigui, les persones no desapareixen de l'equació, però sí que...
O sí? Vull dir...
El que sigui, per exemple, i això estic parlant de fa 10 anys, Mercedes el que fotia és que tenia un sistema que el que permetia és que diversos camions del mateix model de Mercedes posar-los en comboi a dintre de, per exemple, les autopistes aquestes alemanes, aquestes botifarres enormes i que es pot d'allò, llavors es posant els camions un darrere de l'altre, traien com diguéssim unes orelles per fer-ho més aerodinàmic i el que eren un camió o eren tres o quatre camions es converteixen en un tren.
Sí, van a rebufo, no?
Van a rebufo, però és que el que és el de davant que condueix. I llavors el que passa és que estan sincronitzant tots els motors i tots els frenos dels camions i la direcció per anar tots com convertir-se en un tren. I això ja no només té el tema, diguéssim, de les persones que estan conduint, que evidentment entenc que cada camioner després quan el tren es desmunta, doncs cadascú va cap a la seva banda, només el combustible. Mm. Clar, perquè l'aerodinàmica d'un camió, diguéssim, és nul·la. Vale? No tens aerodinàmica, tens forma de capsa de mig, doncs, però clar, el segon camió és bueno, com els ciclistes que van a rebufa, exactament.
Mm-hmm. I què farem les persones quan anem amb un cotxe, per exemple, d'aquí a Tortosa o d'aquí a París?
Què fot la teva dona i els teus fills quan tu estàs conduint fins allà?
Pues, bueno, miren el paisatge,
mires el
juguen,
paisatge,
toquen la pera...
Els nens llegeixen. Toquen la pera, les dones... A veure, estàs fent patar la xerrada, pots estar llegint, pots estar jugant a videojocs, pots estar mirant una pel·lícula. Mm. Pots estar mirant una pel·lícula, pots estar llegint un llibre, pots estar escoltant... Jo escolto audiollibres perquè condueixo i escolto audiollibres a la vegada.
Però estan amb la família, també?
Normalment el que passa és que la família està enclapant i jo escolto l'audiollibre. Perquè el que faig és, com foto quilometrada, surto a les 4 del matí. I llavors els foto tots i tot el que es fa tots. I llavors hi condueixo 5 hores seguides.
I tu escoltant el Diamandis allà.
El Diamandis o Joc de Trons o el que sigui.
Molt bé, molt bé.
5 hores seguides, pum, pum, pum. Te vas, paro per fer pipi, però sé que... Clar, si els fots a dintre del cotxe a les 4 i quart de la nit, de la matinada, i no pares fins a les 9 del matí, quan es despertin ja has fotut 400 o 500 quilòmetres.
Mm-hmm. Joder. I una altra cosa, no només per taxistes o conductors normals o camioners, sinó parlava de tractors que són autònoms i que diuen que poden anar més a pressa, poden ser més precisos que el que serien conduïts per humans. I surt una foto d'un tractor super molongui que no té, bueno, així com molt aerodinàmic i amb moltes rodes.
Tractors així molt bona.
Però quina llàstima, perquè ara els tractors els havien posat Bluetooth i aire condicionat i no sé quantes coses, no? Llavors...
Bueno, igualment, no sé, igual, a veure, l'altre dia un estudiant meu va presentar el seu projecte de fi, el seu treball de final de màster, precisament, que el que feien és que analitzava, han fet un projecte amb uns drons que fan fotografia en els camps, en aquest cas de vinyes, amb diferents freqüències d'ona, ho fan en infraroig, ultraviolat, en l'espectre visible, i fan tot tipus de xonses, i llavors es fot anàlisi per la imatge i a partir d'aquí determinen l'estat de salut de cada zona del camp i fan doncs, allò, una suplementació, pues, ho fumiguen o ho reguen més o ho reguen menys en funció de cadascuna de les zones perquè han fotut un diagnòstic. Entenc que fins ara aquesta era una mica la feina del pagès, com està, aquí n'hi tirarem una mica més, una mica menys, i ja tens el tractor que t'ho agafa i t'ho fa, però tampoc cal que siguin megatractors també, perquè els megatractors serveixen pels latifundis, allò per finques hiperimmenses, el tema és que això es poden fer coses molt petitonetes i o treballs amb drons, el que sí és això és L'interessant és la transformació no és allò en un sector, és a tot arreu, i la idea és que agafin, que ataquin els segments més interessants. Que, més interessants, que realment resolguin problemes i que no generin, a veure, per exemple, a veure, tota la tecnologia que es va fer de matemàtiques i capacitat de càlcul i models econòmics que es van aplicar durant la primera dècada del segle XX, el que va permetre és que es muntés la crisi de Lehman Brothers. Allò que deien que els millors cervells del planeta estaven treballant o a Wall Street o fent Facebooks. Dius, bueno, pues mira, no va anar massa bé. La idea és, escolta, si tenim tota aquesta gent que està fotent coses. Però és que hi ha coses, estan sortint coses per tot arreu. Anem fora dels vehicles autònoms perquè n'hem vist moltes d'aquestes. Jo hi ha una que ja ho havíem parlat amb en José Cabré. Te'n recordes que va vindre en José Cabré i vam parlar del Peak Oil. Uh-huh. Vale? I ells i ens van dir un programa, no, escolta, és que l'oli s'acaba i aquí haurem de fer de Mad Max i tots de punquis i amb els vehicles i la Charlize Theron amb una escopeta retallada i tal. És una miqueta el que ens pintaven. Doncs aquí estan dient que no. Aquí estan dient que no. I també, per exemple, informes sobre el tema de l'MIT, perquè a veure, aquí en demandis el que fa és que recopila informació, diguéssim, de recerca de tot arreu i t'agafa i t'ho endreça. I dius, escolta, a veure, quines coses sabem d'entrada? Doncs bàsicament una de les coses que sabem és que s'està complint que les cèl·lules, les plaques fotovoltaiques, estan complint la llei de Moore inversa. És a dir, estan cada any i mig estan agafant i estan baixant el seu preu en un 25%. Per el quilowatt que genera. Amb la qual cosa s'està estimant que sobre entre el 2017, o sigui, aquest any, és a dir, no estem parlant d'aquí 20 anys, entre el 2017 i el 2018, hi haurà un moment d'aquests on hi haurà el punt de creuament en què el que et costa l'electricitat que ve de l'endoll i l'electricitat autogenerada per fotovoltaiques serà el mateix, o almenys la seva amortització. I això és un canvi d'inflexió tremendo. Perquè, clar, dius, jo és que sóc molt verd i tal, i no sé què, i vull ser ecologista i tal, però diu, no, és que has de pagar l'electricitat més cara. Dius, bueno, és que jo és que també sóc pobre i no sóc tonto, i per tant, doncs, escolta, jo voldria tindre plaques fotovoltaiques, però això és molt car. Hi ha un moment ara en què, sobretot en els països, diguéssim, on l'electricitat és més cara, com, per exemple, Espanya, perquè tenim la porta giratòria aquesta de polítics cap als consells d'administració de les elèctriques, doncs com que a Espanya l'electricitat és dels llocs més cars, doncs és dels llocs on es començarà a sortir més a compte i es deixarà de donar aquesta paranoia aquesta que tu te'n vas a Alemanya i veus plaques fotovoltaiques per tot arreu i aquí a Espanya gairebé no les veus. I us diu, no, a les cases. I em sembla que a més s'ha obert la veda, aquella llei que deia que no pots tenir electricitat a casa o que sortia molt cara, això ja ho han aixecat. Sembla que s'aixeca. Si algú ens pot corregir, que ens ho digui, però ho van fer entendre ara fa poc, escolta, que ara ja pot ser, suposo que algú ha fet lobby, i que o sigui, que allò de la solar és ja no és una cosa que vingui d'aquí 10 anys, i ara ja sí que això, i em sembla que és aquest estiu que Tesla ja comença a distribuir les plaques solars per posar en els sostres de les teules, no plaques solars, les teules.
Ja, ja, ja. O sigui, això quan ho vaig escoltar amb un mossà de poma vaig al·lucinar. O sigui, teulades amb...
Són teules. És que
són
teules més...
solars, increïble. O sigui...
Estil de pissarra, estil... Bueno, les típiques aquestes mediterrànies cutres salchitxeres, sí, que es trenquen només que les miris, o les que tinc jo.
Vaig sentir, no sé si era França o Alemanya, bueno, que havien fet una carretera solar. O sigui que...
Sí, és un dels... És un projecte
que agafava energia solar
directament de la carrera. Sí, sí. S'estan fent experiments, a veure si això funciona.
Jo estic molt content perquè havia sentit, bueno, això que parles amb gent, no? I et diuen, no, perquè... D'això us parlo que igual fa un any i mig o dos, no? I et diuen, no, perquè les renovables no són tan eficients, no sé què, i com molt pessimisme, no? Perquè jo deia, home, si a Espanya són potser dels països desenvolupats que més hores de sol tenim a l'any, no? I llavors, no, què tal? I ara al veure aquestes dades, que de fet tu, Marc, sempre has anat dient i tal, que anava baixant, i en aquest informe diu que, bueno, segons una gent, el 25% de l'energia del món ve de renovables. I dius, hòstia, doncs poca broma, no? O sigui, i comença a posar una sèrie d'exemples de que a la Índia diu que és més barat ara l'energia solar que el que seria
que el carbó,
que el carbó, i que el Regne Unit també està generant més energia solar que el carbó. I bueno, comença a posar una sèrie d'exemples que dius, ostres,
Anglaterra,
què està passant?
Anglaterra, o sigui, tu ves Anglaterra a l'hivern, que és que el sol el veuen en postals.
És que nosaltres no hauríem de comprar l'energia de França, ens l'hauríem de comprar a França nosaltres.
Exacte, exacte. De fet, no sé qui ens ho va dir, no sé si va ser la Berta, deia que hi havia un problema amb el tema de la temperatura, que les plaques solars estaven a certa temperatura deixaven de funcionar o no eren tan eficients.
Però posa-li més d'ell, segur que acabes trobant...
No, a veure, al final és
una manera de que aquí, amb la caloreta, pues, no sé.
Miro una dada interessant, vale? Diu que l'inversió internacional, la inversió que es fa en tot el món en energies renovables és de 286.000 milions. Els americans en diuen bilions. 286.000 milions.
De dòlars.
286 bilions de dòlars o 286.000 milions de dòlars, que ara si fa no fa.
Dels quals diu que...
I 160... Són i 160 d'aquesta inversió.
160.000 milions.
160.000 milions és en solar. I això s'està invertint.
Hem de muntar una empresa de...
No, o sigui, s'està invertint, invertint moltíssim. No? El que hem de fer és els que tinguem teulada començar a fer un pensament. Començar a fer un pensament perquè dius, escolta, val la pena. I
allò que havíeu comentat, algun programa de desconnectar-se, no?, de la xarxa o com a backup, no?, per si algun...
Bueno, esclar, a veure, és que quan hi ha l'apocalipsi zombi, si tu tens plaques fotovoltaiques o el gran apagón, allò de del podcast aquest, tu tens el gran apagón, dius, escolta, si tu no estàs connectat a la xarxa, doncs tu segueixes tenint corrent. Tu segueixes tenint corrent, és interessant. És com, per exemple, les cases que tenen un dipòsit d'aigua. Uh-huh. El que tu tens és un buffer, i si, per exemple, l'aigua corrent, diguéssim, el subministre, es talla, tu tens un buffer d'uns quants milers de litros abans tu no comencis a patir set. I això és interessant, tindre una mica de redundància, perquè si no les infraestructures... Això és com allò, fa servir cloud o tens emmagatzament a casa? I una mica d'emmagatzament en el tablet tu vols tenir per poder treballar sense estar connectant necessàriament al cloud. Una altra cosa molt important és el tema de que s'ha descobert hi ha una invenció d'uns tios que han fotut un invent, i això ho està aplicant Coca-Cola, que tu t'hi fa, és com una espècie de galleda, tu t'hi fas un pipi i tires l'aigua de rentar els plats i tires una miqueta de purins de porc, vale?
Venga.
I això et genera, a un cost d'un cèntim per litro, et genera aigua potable.
Ostres, això qui ho fa?
Això hi ha uns tios que van agafar i... Està explicant el llibre Abundance, és un tio que va agafar i va fer això utilitzant nanomaterials i ha generat una tecnologia que permet fer això, i a més això es pot fer a escala, i de fet Coca-Cola té un pla pilot en el que ho està aplicant en 20 o 30 països. Estan dient, perquè saps que hi ha un, no sé si és Aquafina o Aquabona, és una d'aquestes aigües que es venen pels puestos, que és de la mires, és de Coca-Cola Company. I n'hi ha un, en cert que és Aquafina, que és de Pepsi, i Aquabona, que és de Coca-Cola, les dues, perquè han vist que un dels creixements dels productes de tal, i el que estan fent és bàsicament agafant aigües que estan contaminades i les purifiquen tranquil·lament. O sigui, llavors, clar, en el moment que el que estem fent és, gràcies a aquesta tecnologia, podem dir que si tenim abundància d'energia, i sembla ser que amb aquesta progressió que estan tenint les energies renovables, doncs d'aquí a 10-15 anys podem estar en una situació on l'energia no costi diners, doncs si l'energia no costa diners, l'aigua tampoc costa diners. I compte, que jo no sóc pagès, però tinc entès que l'aigua és un recurs molt valuós. Uh-huh. Ells dius, cony, quan estàs en un escenari on l'aigua no costa diners, a veure, de fet, en llocs com Dubai, que no és un lloc que hi plogui massa i tenen aquells jardins i aquelles coses, perquè és perquè tenen l'energia que gairebé no els hi costa res. Però en aquest cas és dir, és que a més és fer-ho d'una manera eficient, i a més és una manera de potabilitzar i de descontaminar aigua. Perquè és que ja et dic que funciona amb aigues grises, amb aigues fecals, pots fer coses, pots tirar marranades i agafes...
Però Marc, quedaran estrògens a l'aigua?
No. No queden estrògens. De fet, amb un aparell d'osmosis inversa ja ho resols.
Jo, si et sembla, m'agradaria comentar una miqueta el tema de una de les tendències diu la fi del càncer i de les malalties, no? De fet, el Diamandis té una empresa que el que fa és investigar sobre el tema de la longevitat, no?
Sí, o sigui, sí,
de...
i tant en Diamandis com Google mateix.
Sí, sí, que diu que arribarà un punt en què els 100 anys seran los nuevos 60. I dius, hòstia...
Doncs escolta, jo encantat, ¿vale? Jo encantat. Perquè jo tinc 46, si a mi em diuen que en comptes de quedar-me en... Sí, què diu el promig? Que s'han de viure 80 anys. Si en comptes de quedar-me en 35, doncs que me'n queden 100, doncs jo encantat, no?
No, bueno, 100 no, 50...
No, si els 60 són els 100, són els 960, vol dir que aguantaràs fins als 140, no? No? O viuràs fins al 100 i allò serà clic, 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 pum, pam.
Però clar, de fet això planteja... Bueno, una sèrie de preguntes, no? Perquè clar, si de sobte... De fet, el llibre Sapiens, que tu vas recomanar i que m'ha encantat, però molt...
És boníssim.
Si m'ho seguis, escolteu-lo, llegiu-lo, el Sapiens, increïble.
A més, hi ha una entrevista en La Vanguardia, en la Contra de La Vanguardia, em sembla que l'entrevisten en el Noel Yor Harari.
Yuval Noah Harari, l'autor. Mm-hmm. I clar, en el llibre plantejava que també, que amb tots aquests descobriments, diu, no, segurament no arribarem a ser immortals, però serem amortals. És a dir, que si no ve algú i et fot un, com a Los Inmortales, que te corta la cabeça...
Això jo ho hem llegit en moltes novel·les.
Solo puede quedar uno. Entonces, si no te corta la cabeça, tu eres immortal, no? Pues si no ve ningú i te corta la cabeça, però clar, com que et poden morir, no seràs immortal, seràs amortal. Però primer agafaràs una paranoia, igual la gent, de no sortim, que igual no sé què, i en tema seguretat. I després, clar, si ara som 7.000 milions de persones, i també també estem sent exponencials amb el creixement demogràfic, perquè només cal mirar la xifra. On ens posarem? O sigui,
doncs,
o la gent dirà, ja no vull tenir fills i vull viure fins als 140.
O no, anirem a Mart.
Anirem a Mart, no? A veure, parlant d'això, és a veure, una de les coses que preocupen precis, o sigui, és molt xungo, perquè per una banda existeix la preocupació malthusiana, que és aquesta de dir que, escolta, que la població, hi haurà una explotació de població i serem 9.000 milions de persones i no cabrem en el planeta i tot això, i dius, vale, hi ha gent que té aquesta preocupació, però per exemple escoltes altres persones, entre altres l'Elon Musk és una de les coses que explica, diu, compte, perquè les previsions de creixement demogràfic al segle XXI no són bones, vale? Perquè el que sí que s'està veient és que en el moment que en cada país es resol el problema de la mortalitat infantil, el nombre el promig de nens baixa per sobre de 2. I si el promig de nens baixa per sobre de 2, estàs per sota de la quota de reposició de la població. És a dir, que tot el que indica és que si tu, nosaltres ara agafem en el planeta i aconseguim que en les zones, doncs, més, on estan més cardats, Àfrica, algunes zones de Sud-amèrica, algunes zones dels Estats Asiàtics, vale? Alguna zona entre Badalona i Sant Adrià, doncs no. En aquestes zones la mortalitat infantil es redueixi a les xifres que tenim ara, aquí, doncs, per exemple, aquí a Catalunya, doncs, que estaran de l'ordre de l'1 del 1000, de l'1 per 1000.
Sí, la cosa és molt... 1000 o coses.
Exacte, és a dir, que allò és... Primer, què passa? La gent comença a tenir la canalla més grans, tu no has tingut els nens abans dels 30. Abans dels 30.
Ni tu.
No, jo tampoc. Jo he tingut un abans dels 40 i un després dels 40, o sigui, imagina't. Vale? Però més o menys jo estava tranquil que hi havia una probabilitat molt alta de que els meus dos nens sortissin bé, i la probabilitat de que tots dos arriben a com a mínim els 5 anys és molt alta. Vale? I a partir d'aquí entren dintre l'esperança de vida aquesta, doncs, de 80 anys. Algú li pot caure un piano a sobre o es pot fotre una hòstia esquiant o alguna cosa d'aquestes, com el Schumacher, i d'allò. Però en principi l'esperança de vida és la que és. Llavors, clar, la població... I en tinc dos! I en tinc dos, però és que, clar, la població baixa.
A Sapiens em sembla que era que cita no sé quina reina anglesa que va tenir 16 fills... I que se li va morir quasi tots i va dient, va tenir un, se li va morir no sé què, va tenir... I dius, hòstia, pobra dona, no? O
sigui, no, imagina't.
Li van sobreviure d'adults com 4, em
sembla.
I
abans tenir 16, una de les primeres causes de la mortalitat en les dones era precisament dels parts. Perquè, esclar, a veure, el que sí que cal és que per arribar a aquestes quotes de nativitat, el que passa és que ha d'haver una moralitat diferent. Per exemple, tenim aquest, quan tenim doncs, el catolicisme, encara està dient escolta, no, que la prevenció familiar és una cosa del dimoni i tot això, doncs clar, ha de canviar l'ètica, ha de canviar la moral i la manera de veure-ho. El que passa que també hi haurà un moment que haurem de dir escolta, que ens agrada tenir criatures i a veure què passa. I és un problema. Després hi ha un altre tema, i que és què passa. Aquestes tecnologies o seran per tothom o hi haurà ondonades d'hòsties. Vale? Perquè o sigui, més o menys, o sigui, per exemple, en els anys 50 van començar a sortir pel·lícules d'aquestes de Hollywood, de la Marilyn, on es veia la Marilyn Monroe banyant-se en un banyo d'espuma. Allà, espuma fins aquí, no es veia una mamella ni per casualitat, però sí, un turmell sortint de l'aigua amb tota l'espuma i tal. Vale?
Escuma.
No, a Badalona és espuma. A Badalona és espuma. A Badalona és espuma. Ara no, ara directament estaria fent xoa, 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 però no, ara no. No és molt més xabacano. Abans no, es veia el turmell sortint de l'espuma i tal. A partir d'aquí es va convertir estàndard que les vivendes que es feien pràcticament arreu, i aquí a Catalunya, comencéssim a tindre banyera. O sigui, vam passar de gairebé que a les cases no hi havia dutxa, o que n'hi hagués una, a dir no, és que a les cases havien de tindre banyera. Perquè era com una manera de dir si la Marilyn Monroe es banya allà amb espuma, jo també. I una manera com de demostrar estatus. Per què? Doncs perquè quan la gent veu que certes persones tenen accés a certes coses, doncs ho volem tenir. O sigui, i en una època es veia els jacuzzis surten a les pel·lícules com algo super exòtic i avui en dia qualsevol pot tenir un jacuzzi.
Bueno, si no te'l pots fer tu mateix, no?
Si no, escolta, fas un jacuzzi estil Torrente, escolta, uns quants cigrons i li fots.
Favada!
I favada. Vale, doncs, cony, doncs de la mateixa manera que la banyera, i llavors clar, és que si no, la gent no tingués accés a la banyera, pot haver-hi una revolució social. Perquè hi ha uns que tenen banyeres, llavors ara tothom pot fer creuers, tothom pot té banyeres i tothom pot anar a esquiar si vol.
Tu saps per què a l'EP els cotxes de policia posen una banyera a damunt, no?, dels cotxes?
No.
Per posar-hi la sirena.
Clar que sí. Clar que sí.
Bueno, sobre això que dèiem...
No, però doncs el que dic és, en el moment en què comencen a aparèixer certes tecnologies, el tema de, a veure, el tema de les cèl·lules mare i tot aquest tipus de coses, una cosa que va haver-hi merder en la premsa va ser quan es deia que els fills del rei, dels nets del campechano, pues els havien fotut les cèl·lules mare guardades en un lloc a un cos exorbitant. Perquè el fill d'aquest tindrà les cèl·lules mare i el meu fill no, a quin preu? És a dir, aquestes tecnologies han de sortir democratitzades, perquè si no podem anar a un escenari que hi hagi una tecnologia de quasi immortalitat o d'immortalitat, però per una èlit o serà per tothom. Uh-huh. I aquí pot haver-hi una revolució que te cagues. Ríase usted de Mr. Robot, eh?
Exacte, sobre això de allargar la vida i de la fi del càncer i de les malalties, parla d'una tecnologia que jo he vist que posava, posa CRISPR, que es veu que es pronuncia CRISPR.
Crispetes.
Sí, CRISPR/Cas9. I llavors aquí explicava que l'han fet servir, pues, per exemple, per combatre un càncer, diguem-ne, molt agressiu de pulmó i que se n'havia sortit el pacient, sobre el tema de l'UVIH, sobre... Bueno, què dius? Mare meva, esto... I he buscat una mica el CRISPR aquest i es veu que és una tècnica que, de fet, he vist un article a La Vanguardia del 4 de desembre del 2015, o sigui que, i que és que pots modificar l'ADN de forma fàcil i ràpida.
Aquí hi ha un problema, que hi haurà un problema, i és, per una banda, el problema és fer les proves clíniques. Perquè, clar, quan tu estàs fent proves amb ratolins o amb truges i porquets, doncs és una cosa. Escolta, potser pot vindre algun activista i et munta un pollastre, però més o menys la gent va fotent. Però el moment en què tu tens que començar a fer proves amb persones i per poder obrir això a tota la població, el problema és que tens que fer proves clíniques amb una mica de cara i ulls i segons quines coses, doncs tens que passar per comitè ètic. També gràcies
bueno,
a Déu.
Això qui vulgui passar pel comitè, perquè en aquesta notícia de fa un any i pico deia que Xina...
Que un equip científic
havia modificat l'ADN d'un embrió humà, però que s'havia de seguida havia aclarat que es tractava d'un embrió inviable i per tant no hagués pogut donar al naixement d'una persona.
Segur que,
però això
segur.
Ja fa un any i pico. I llavors, de fet, una de les científiques que va descobrir això va dir, hòstia, això és tan fàcil de fer que, ojo, perquè no et cal un superequipament i un superpressupost.
No,
i fet,
hi ha un, l'aplicació, hi ha una
l'aplicació és, per exemple, doncs, pel tema d'enfermetats o, per exemple, un mosquit modificat genèticament perquè no pugui transmetre la malària. Llavors aquest, si el deixen suelto por ahí i s'aparella amb els altres i al final, doncs,
Sí, aquest tipus de coses s'estan fent i, per exemple, em sembla que a Xina el que fan és que deixen anar mosquits mascles esterilitzats per controlar les plagues de mosquits, perquè llavors el que fan és que els mascles s'aparellen amb femelles, però llavors no fecunden els ous, i llavors hi ha menys reproducció. I el que fan és deixar, i a més els mosquits mascles no piquen.
I a més els mosquits diuen, hòstia, que guai, no? Tot el dia aquí...
Bueno, els deixen anar
les botes i...
crien mosquits que no es poden reproduir. Però el tema és aquest, que comencen a haver-hi seqüenciadors genètics i es comença a parlar de DIY genètics, do-it-yourself genètics.
És que poca broma, perquè, escolta, entramos en un terreno...
Que pantanoso.
M'imagino això, el típico científico loco, bueno, o gent que comença a fer proves i que no està passant per tots aquests comitès i jo què sé.
O sigui, tu estàs pensant bàsicament en el doctor No, en algun d'aquests dolents del James Bond que està sota d'un volcà amb una base...
Powers, aquell que es posa el dit petit a la boca. Sí.
Billón, eh? Sí, però si t'hi fixes, per exemple, a internet tothom pot fer un virus, tothom pot fer un atac de cuc, tothom pot fer una...
Bueno, tothom no, la meva mare no.
No, la teva mare no, la teva mare no. Però si tu tens prou, si tu tens ganes i temps lliure, tu podries fer un virus. T'agafes, entres per internet, vas mirant i podries muntar virus. O sigui, no és tan complicat, t'has de posar, però tu pots tindre accés als coneixements tècnics i a l'equipament per poder alliberar un virus a internet. El que passa que també, com que tu pots crear un virus, tu també pots analitzar un virus i pots crear l'antivirus. Llavors el que hi ha és que també d'alguna manera s'equilibra. En el moment en què que tothom pot crear algun supervirus i hi ha més gent amb coneixements que per crear aquest antivirus i per identificar el que està passant i per analitzar. És a dir, que si algun dia hi ha algun problema, doncs tindrem més gent amb la capacitat, amb els coneixements i amb l'equipament capaços per trobar la vacuna. Quan hi ha només un científic en la pel·lícula on hi ha el gran estallidor de virus i només hi ha una persona en tot Estats Units que resulta que és la que pot treure xonses i sobre està gairebé sempre a punt de morir contaminat i tal i per més efecte, doncs no... Qualsevol persona és capaç d'això. A més, el primer que trinca el virus i en fot una mostra, el seqüència, puja el codi del virus al BitTorrent o a Wikipedia o on sigui, i llavors tot de friquis sintetitzant l'antivirus i tot de friquis intentant compartir el virus encara més potent. Que això també pot ser una putada, no? Mm-hmm. Sí que... La cosa és... Saps allò del futur interessant? Los tiempos interesantes? Jo crec que... Va per aquí, perquè és que escolta, que quan vam engegar Mossega la Poma parlàvem de l'iPhone. Parlàvem de que venia l'iPhone i estem parlant de coses molt més xungues. I no és que ens haguem tornat més friquis, és que és el que ve.
Perquè... No, totalment. O sigui, unes coses que jo crec, jo els diré als meus alumnes, i que és que dic, el que heu vist fins ara no és res. I els vaig dir, se va cagar la iaia. O sigui... I em miren encara com aquest està boig, no?
Però
li vaig dir amb nanotecnologia, amb biotecnologia, amb intel·ligència artificial, és que amb tantes coses...
Aquest mateix any, aquesta setmana, en el programa This Week in Tech, el Robert Scoble s'ha jugat un sopar a París amb l'Iu Laporte. Bueno, si tu i jo ens sopem un sopar a París, té un cost, perquè jo què sé, doncs, podem agafar un tren i tal, aquells estan a San Francisco, o sigui, que anar a París a fer un sopar també tenen més calés que nosaltres, perquè ens anem a enganyar, però s'han jugat un sopar a París i bàsicament l'Escobel diu que aquest any Apple deixa anar, allibera, anunciarà l'aparell de realitat augmentada, ulleres de realitat augmentada. Bàsicament està, i a més diuen que estan preveient que l'iPhone actual serà tot pantalla. Tot pantalla. No hi haurà...
Què vols dir, per davant i per darrere?
No, tot, o sigui, tot per davant no hi haurà aquestes franges negres, ni hi haurà el botonet. Tot pantalleta.
Bueno, perdona, però Samsung ja fa les voretes que tenen pantalla.
Les voretes, sí, doncs jo que s'ha tot... Sí, sí.
Que llavors Apple vaig de guais, eh?
No, no, sí, no, però no és tot... No és, té la voreta, però no...
Bueno, però ja ha ficat la puteta.
Bueno, ja ha ficat la puteta, sí, sí, tots, sí. I a més els de Samsung són la bomba, o sigui
sí,
que...
Sí, sí, fan explotar...
Ho peten, els de Samsung,
però,
veure, ho peten.
Mira, la
realitat
augmentada...
No, però el tema de la realitat augmentada és...
Vale, escúchame, que és un tema que tu volies treure.
Sí, treu, mira. Fot-li.
Jo l'altre dia, ostres, a cap de setmana aquell que vam fer, que la Maria em va dir que em portava al teatre i al final no va ser el teatre, sinó va ser
una festa d'aniversari,
vam passar per...
Sorpresa!
Sorpresa! Vam deixar el...
Tu saps d'on ve això, del sorpresa?
No.
En la sèrie Els Joves... Tant cosa,
sí,
el Joves,
cas, sí.
Hi ha un episodi que el Nil és el seu cumpleanys, vale?
Sí, sí.
I es va presentant amb un pastís, el seu propi pastís d'aniversari, i va dient, sorpresa, i la gent el va ignorant.
Tu, Miquel Àngel, has vist la sèrie Els Joves?
No, no em sona.
No l'has vist?
No, va, és que ja és molt jove, el Miquel Àngel.
Doncs, he vist el Doraemon,
no, no,
això.
No, no, els joves, The Young Ones.
The Young Ones, ei.
És el mur dels 80.
No sé si li agradaria, però bueno...
Bueno, així ens entendrà una mica, comprendrà els 80.
Bueno, llavors vam deixar els nens amb ma mare i tal, i vam anar pel centre i vam passar per la FNAC. Allò, anem a passar per la FNAC. I el primer que es notava és que hi havia un quiosc abans enorme que ara era com molt petitet. Saps?
Sí, és veritat, aquell quiosc que no...
És dius, hòstia, és que clar, no, internet està fent molt mal.
Molt de mal.
I després... Passem i hi havia com un lloc de... Estava assegut un nen, no sé si eren un o dos seients així, amb unes ulleres de realitat virtual, amb la boca oberta, que quasi només faltava que li caigués la bava, i tota gent mirant i fent cua. I jo pensava, hòstia, vist des de fora, és com... Saps? És com... Està el tio... I dic... I el pitjor és que segurament jo ho provés i diria... Em cauria la bava a mi, saps? O sigui... Però ja és el súmum de aquesta hiperconnexió que en el fons t'està desconnectant dels altres i de tu.
O sigui, veure,
sí,
això,
o no? O sigui,
això
segur que hi ha aplicacions superxules de la realitat.
Perdoneu
virtual.
Un moment, oients de Mossega la Poma, em permeteu fer... O sigui, CEDA Testers ha fet molt mal, vale? Perquè hem passat del senyor Carles Caño, que ens venia amb el Google Cardboard a Mossega la Poma, ensenyar-nos el Google Cardboard, vale? A agafar i a criticar obertament que estem tots molt malament amb la realitat virtual. O sigui, jo només destacar la transformació, la crisi,
sí, no,
dels 40...
Està bé que ho diguis, Marc, però és que m'adono, ho comentava amb el Dani al Telegram, no? Que tenim un grup, que estem
privat.
Estem molt yonquis tothom. O sigui, mireu una mica al voltant, mireu a la gent al metro, al carrer, mireu els companys, amics, família... O sigui, està la gent superyoncarra, o sigui, superbèstia. O sigui, jo ho estic veient amb els alumnes, ho estic veient a tot arreu i... Allò de... Azúcar. Saps? O sigui...
Bé...
No, de veritat. O sigui,
sí, però a veure...
I això és molt dolent, perquè...
Carles.
Distracció contínua...
Carles, calma.
Malament.
O sigui, hi ha un tema...
Hi ha los tecnòfilos i los tecnòfobos. Hi ha los tecno a veure què passa.
Sí, els tecno a veure què passa. El que també hi ha és una cosa que has de veure, també. Hi ha... Hi ha la llei del pèndol que funciona, vale? Que és, i també el principi d'acció i reacció. Nosaltres, tu i jo, vale? I en Tomàs, i en Dani, i molts dels que ens escolten, som early adopters de la tecnologia. Vale? I si nosaltres precisament estem ara molt sensibles a veure aquest tipus de coses, és perquè nosaltres hem començat un procés de desintoxicació, perquè nosaltres vam ser els primers d'adoptar aquestes tecnologies. Però jo estava amb smartphones abans que estiguessin els smartphones.
Sí, jo. Vale. O sigui, abans que sortís l'iPhone ja tenia.
Exacte. Sí, jo soc de Telepalm. O sigui, jo estic amb els dispositius mòbils des dels 90, amb la qual cosa, diguéssim, ja ho hem vist això i ja estem com de tornada.
És com els xats. Me'n recordo quan la gent li va donar amb el Messenger de Microsoft i, clar, jo havia fet l'ICQ.
I havies estat a l'ICQ i el Messenger ja, diguéssim, et va vindre a dir, vale, ja de rebotat. I et trobes, diguéssim, que fa 5 anys la teva mama t'enviava els PowerPoints que tu havies vist abans de l'any 2000, no? Ja has passat per tot. I tu ja estàs de tornada.
Sí,
jo estic convençut que la població general farà també aquest moviment, però el faran d'aquí uns anys, tu ho estàs fent tu ara.
Però, per exemple, tu vas dir, tu te n'adones que està tothom enganxat al mòbil al metro perquè tu estàs escoltant audiollibres i podcast.
Sí.
I, de fet, la pel·li Her és quan tu estàs amb el Pinganillo i dic, hòstia, d'aquí uns anys tothom estarà amb el Pinganillo i potser nosaltres estem, jo què sé,
amb
unes ulleres de flipat o amb un xip al cervell i babejant.
A veure, no? hi ha dues coses. A veure, hi ha algú que el Robert Scholl estava dient, escolta, bé, ell té informació, coneix la gent i té històries. Per exemple, una de les coses que diu és que Carl Zeiss tenia un stand en el CES, enmig del pavelló de realitat augmentada i van tancar. No van ensenyar cap producte.
Aquests són els que fan lents, no?
Sí, el Carl Zeiss són els que fan les lents d'alta gamma per les càmeres Sony. Uh-huh. Vale, són lents de...
Llavors van obrir un stand i no van...
Tenien el booth i tot i tal, però no van ensenyar cap producte. I llavors sembla ser que és Apple que els va dir no ensenyeu res.
Pecadors,
que això és per nosaltres, això ho feu per nosaltres i us ho comprem tot i no ho fotreu. Imagina't, Carl Zeiss, vale, que és, diguéssim, un dels fabricants més importants de lents del món. I no, ho feu per nosaltres, no mogueu res. Aquesta és una de les pistes que ens donen. Llavors, el Liu Laporte diu, no, escolta, és que molts dels pundits aquests que diuen sobre Apple diuen, és que Apple el que fa és que agafa, mira el que fa tothom i llavors ho millora i ho fa de puti madre.
Bueno.
Jo no estic... I llavors diu, i llavors esperaran que la gent es mogui per fer-ho. En aquest cas, Apple el que va fer, per exemple, amb l'iPhone, tot i que va treure un smartphone, el que va treure és una nova interfície, una nova forma d'interactuar amb l'ordinador. De fet, Apple es basa en això, o sigui, va crear el microordinador amb l'Apple II o amb l'Apple I i Apple II, amb la interfície, després va crear el Mac i després va treure... Llavors, la realitat augmentada és una nova interfície. I no crec que Apple vulgui perdre la primera pagada en aquest nou tipus d'interfície.
Per mi, Apple, el mèrit que ha tingut sempre és que ha posat al centre, com a total protagonisme, a l'usuari i l'experiència d'usuari. Cosa que altra gent, com MS-DOS o Windows o Android als inicis, pues no, era molt la mentalitat de l'enginyer de, hòstia, tenim aquesta tecnologia, Java, no sé què, i pensant en tecnologies, no pensis en la puta tecnologia, pensa en l'usuari que no li costi fer el que ha de fer. I jo crec que el mèrit d'Apple... perquè el tablet ja existia, l'smartphone ja existia i l'ordinador personal ja existia.
No oblidem, els Pocket PC tenien menú inici. O sigui que tu, per fer servir un Pocket PC, tenies que agafar l'estilus i fer clic en un quadradet de menys d'un mil·límetre quadrat per fer anar l'inici, perquè anàvem amb el menú inici. O sigui que dius, era una interfície super mal pensada. Vale, llavors, Apple ho ha fet bé, però per això va inventar tota la interfície de l'iPod, és una altra interfície que va treure. Apple van desenvolupar la interfície del...
Click Wheel.
El Click Wheel, exacte. Van desenvolupar la interfície del Touch, no només el multitouch, sinó tota la interfície que ha copiat tothom, o sigui, la forma de llançar les apps. Escolta, per molt que Android tingui widgets, al final tothom va amb el mateix, amb els iconos i els gestos i tot, ho van desenvolupar ells, i a partir d'aquí s'ha copiat. I ara el que ve és la interfície aquesta de la realitat augmentada, que és que dir, tu tens algú que t'està escoltant, algú que està veient cap on estàs mirant i, per tant, necessita sensors que et diguin cap on estàs mirant. I, clar, com que això és una cosa que tens que tindre posat en les ulleres, i això pesa, el que interessa és treure el màxim de hardware possible de les ulleres. I una bona manera és ficar-ho en els auriculars. Per això el producte aquest que han tret, els headphones.
Però llavors, explica una mica casos d'ús de realitat augmentada. O sigui, se n'han comentat al Leo Laporte o algú o d'aquests?
Bueno,
o...
Microsoft ha fet un...
Microsoft ha estat treballant amb això, sí.
Sí, no, que dic que ha fet un pas molt important, crec, perquè ha sigut el primer en mostrar, bueno, les HoloLens. Trobo que té, bueno, quan les van ensenyar, un dels casos d'ús és, per exemple, quan estàs un enginyer està dissenyant una moto o alguna cosa així, doncs poder veure com quedarà el producte al final, per exemple.
Mm-hmm. Jo havia vist ja fa anys un tècnic, un mecànic, que llavors obre un motor i li va dient les instruccions, li senyala la peça en vermell i diu, ara treu aquesta peça, ara no sé què, li va dient tot per les ulleres.
Bueno, o digo, la peça que tu estàs... per exemple...
Oh, i podrem fer com el... Son Goku i el Vegeta, a veure la força de cadascú. Sí o no?
Exacte. La força de cadascú. Però, per exemple, algunes
aquest
coses...
Aquest és un nyicris, vale.
Ara imagina't que tu estàs obrint un motor. Quan tu agafes el plano d'un motor i després obres aquell motor i està tot ple de merda i tot allò, dius, has d'agafar i separar els platinos. I dius, un collons són els platinos? Això què és? Com em va passar a mi una vegada que em va marcar que tenia que fotre-li aigua al motor... I vaig fotre aigua límpia. No, que acabar el radiador, estava un al costat de l'altre i vaig fotre aigua límpia. I sort que no li vaig fotre l'aigua en el d'allò de l'oli, que si no hagués fotut, hagués gripat el motor. Però, cony, això t'ho has de mirar. Però si tu agafes amb les ulleres i allò et sobreimposa el plano a sobre del que tu estàs veient...
I a sobre et dirà, lava el motor, guarro.
Lava-lo, que no encoge. O també et pot dir, compte que això està calent. No toquis aquí, que està calent, que crema. Vale?
Ah, això con el sensor de temperatura.
Ah, clar, perquè...
Hòstia, i també, quin era? Depredador, no? Que es veien
Depredador!
Allò, es veien les temperatures.
Depredador, o sigui, la ciència-ficció ja ho té. O sigui, la utilitat...
Que es fica dins de l'aigua perquè no el detecti, no?
Però, a més, el que jo vaig estar veient ara fa poc, es veu que estan s'han fet uns avançaments en lents que l'únic que d'alguna manera... A veure, el problema de les lents és que tu tens... Totes les lents, totes les ulleres tenen aberracions. Per què? Doncs perquè tenen un gruix i quan la llum atravessa, o sigui, la llum té... les lents fan una refracció de la llum, però fa una doble refracció quan entra dintre de la lent i quan surt de la lent. I mentre passen per dintre, doncs fan totes les aberracions. De fet, les lents grosses de les càmeres reflex el que fan és que tenen molts conjunts de lents i el que fan és que tenen una lent que corregeix l'aberració de la lent després i llavors després tenen una altra lent que corregeix l'aberració de l'aberració i alegria! Vinga! Tots aberrant ahí a tope, no? I el que diuen és que estan construint lents que treballen a nivell d'una sola capa de material, és a dir, una sola capa molecular. I poden fer qualsevol tipus d'enfocament només amb una capa amb aberració zero. Uh-huh. O sigui que segurament la pinta de les càmeres d'alta gamma canviarà molt. Uh-huh. Imagina que no tinguis que tindre el mega
haurem papino. De portar el meu cosí de Nicanyo perquè ens ho expliqui.
Ens haurem de portar el teu cosí perquè ens ho expliqui. Per això són superpatents i no s'han tret productes encara. Sí, compte quan vale, vingui vale, això.
Veig, jo compro la idea de realitat augmentada per tots aquests casos durs, diguem, com a eines útils per fer... De fet, serem cíborgs. De fet, ja som cíborgs. Exacte, perquè ara mateix en el nostre mòbil, a l'Apple Watch, ja som cíborgs. Sí. Perquè la nostra memòria, capacitat de processament, diguem-ne, el releguem a aquests dispositius, però clar, portarem al damunt. Però clar, a mi el que em fa por... Bueno, por. Per tots aquests casos d'ús pràctics, igual que amb un mòbil pot ser coses com dir vull anar a l'UPC, no? I em diu per on anar amb el Google Maps, si hi ha tràfic o no. Pues, hi haurà tota una sèrie de casos d'ús de que la gent s'enganxarà, mirant així, que no sé qui va ser una foto que sortia tot un sala de butaques tota plena i sortia el Mark Zuckerberg que anava cap a l'escenari i tots amb les ulleres allà mirant com carabobo, saps?
Sí. Era el Mobile World Congress de l'any passat.
Sí.
Això, que no van ni això vist des de fora, el pitjor és que des de dins jo estaria allà bavejant, ho reconec, però vist des de fora és, hòstia, tio, som gilipolles, no? Sí.
Bueno, una mica ens estem tornant, però també mola. Escolta, és el que hi ha és hi ha certes coses. Jo, per exemple, vaig pel món amb dos parells d'ulleres. Tinc les roses i tinc les grogues.
Con dos parells de cojones.
Sí, jo amb un parell de collons i dos parells d'ulleres. I porto les roses i porto les grogues, perquè és que amb les roses sóc incapaç de llegir-me aquell llibre que tens aquí sobre la taula, perquè la lletra és massa petita i tinc la presbícia. Jo estic esperant que em donin unes ulleres que s'enfoguin automàticament en plan Terminator i poder llegir, perquè tinc que fer servir la lupa de l'iPhone.
Allò que sí. Has pensat en operar-te?
Només hi he pensat.
Vale.
I he pensat
que un amic
que
es va operar i diu que quan amb el làser li estaven això, pues que et cremen la
sí?
pupila, no?
Sí.
Que diu que feia...
La còrnia.
Bueno, això, deia que feia olor a bacon fregit.
Bacon fregit. I és que saps què passa? Amb aquestes operacions em fa pensar en la pel·lícula Starship Troopers, que n'hi ha un que li estan fotent un tatuatge làser, ¿vale? I diu, ai, fa mal. I llavors hi ha una tia, diu, jo sé fer que faci més mal. Li tira la cervesa per sobre mentre l'operen. I no vull que algú em tiri la cervesa per sobre mentre m'estic operant els ulls. I llavors encara, de moment, no m'atreveixo, perquè d'ulls només en tinc dos, yeah. I un no veu una merda. O sigui,
precisament, parlava amb aquest informe del Diamantis de diguem-ne, coses que s'estan fent amb cèl·lules mare i que stem cells són les cèl·lules mare, no?
Sí, sí, vale. Stem cells són cèl·lules mare.
I que han fet gent, biòlegs i tal, de la Universitat d'Osaka, a Japó, que han sigut capaços de, diguem-ne, fer teixits per fer ull, no? O sigui, retines, còrnees, la part de la lent... I tot això a partir d'una mostra de pell humana. És per cagar-se. O sigui, que si et cremen l'ull amb el làser i la cervesa, doncs pues nada.
Te'n fem un altre. Tranquilo. Bueno, jo de moment els que tinc me'ls cuido i faig el que puc. El que va bé és portar ulleres perquè no... Llavors el vent no t'hi toca tant i no te'ls casca tant i si hi ha alguna cosa i no t'hi cau sorra. I...
Si, si vols, bueno, recomanem a la gent que miri aquest informe del Diamandis, ja el
posarem, sí, el posem a les notes
del programa. Però jo t'he preguntat, Marc, perquè clar, el Sapiens és aquest autor que ell ha tret un altre llibre que es diu Homodeus, no? I el Sapiens era la història de la humanitat fins ara i el Homodeus és una mica el que pot venir a partir d'ara, no? El... I jo ja t'ho vaig dir que el Sapiens m'agrada molt, però el capítol 20, que és l'últim, comença a dir que estem a punt d'entrar en una singularitat i comença a dir una sèrie de coses que dona una mica de iuio, no? Quan et diuen, hi ha un projecte que es diu el cerebro, ficar un cervell en un ordinador i que clar, si fiques una consciència en un ordinador, doncs clar, si el borres l'estàs, bueno, i comença, l'estàs matando, bueno, i comença amb una sèrie d'històries que dius ui, mama miedo, no? I llavors dic hòstia, el Homo Deus, com que aquest tio m'agrada com escriu, m'entren ganes de llegir-lo, però si és tot un llibre que va d'això, dic hòstia, mal rotllo, i t'ho volia preguntar. O sigui...
A veure, el llibre el que fa és que el Noel Yuval Harari ha fet una recerca molt potent. És un llibre semblant el llibre d'en Diamandis, en el tema de, diguéssim, que ha estat parlant amb la gent, com que el llibre Sapiens, diguéssim, va estar molt, molt ben acollit, vale? Per exemple, en una entrevista que li van fer al Bill Gates en la revista The Atlantic, el Bill Gates recomanava llegir aquest llibre. Diu, aquest llibre m'ha sorprès, és un llibre fantàstic. Diu, clar, o sigui, imagina't...
El nivellito, Gates, que et recomani el
Bill Gates.
Gates
en l'Atlàntic, no? És a dir, no és el mateix que et recomanin a Z-Testers i tal. Diu, flipat,
no. Flipat.
Diu, el Bill Gates en l'Atlàntic, aquest llibre l'hauria de llegir tothom. Llavors, clar, l'autor doncs, va agafar una notorietat i una rellevància molt important i això se li ha obert les portes perquè... El llibre Sapiens bàsicament és una recerca d'historiador i tal, llegint textos antics i és una recerca erudita, mentre que en aquest cas el que ha fet el senyor aquest és que ha tingut accés a moltes empreses, a molts pensadors, ha parlat amb en Kurzweil, ha parlat amb en Musk, ha parlat amb en Gates, ha parlat amb molta gent, perquè ja, ara quan hi ha un congrés on d'aquests es parla del futur i tal, doncs la senten en aquestes taules rodones i l'escolten i tal, i per tant, com que té accés a aquesta gent, ha començat a agafar i a recopilar moltíssima informació i el que ha fet és passar-ho pel filtre, diguéssim, de la forma de veure, diguéssim, si Sapiens va cap aquí, doncs si l'estat és actual i aquestes són les tendències, perquè una de les coses que analitza Sapiens és l'impacte que tenen les noves tecnologies, els descobriments socials i científics, vale? I per exemple, una de les coses que expliques, doncs, escolta, la narrativa, les idees, l'impacte que tenen en la història i l'important, i quan apareix una idea el problema és que no la pots destenir, vale? Quan algú se li acudeix en el segle XVII tenir la idea del progrés, és a dir, que tu tens la capacitat o un país o un grup de persones fent invencions, canviant la forma d'organitzar-se, fent el que sigui, poden millorar la seva existència, és a dir, a tu, clar, la història que et venen donada, després parlarem de software mental, no? Doncs sí, sí. Fins al segle XVII, bàsicament, és
escolta, esto es lo que hay.
Esto es lo que hay.
I tu, a pechuga.
I molt pocs, evidentment alguns durant la història agafen i canvien les coses i per això hi ha canvis d'imperis i apareix Sargon i munten els imperis, munten els sumeris i tot això i apareixen les primeres civilitzacions, però un cop més o menys la idea és que tu neixes pagès i tu seràs pagès i si el teu pare és un bisbe, doncs seràs bisbe. Va així, no?
Bon amics.
És això, no? Doncs aquest tipus de
però,
coses...
Però a veure, home, Déu, digue'm algú que...
Però allò, esclar, en el moment... Però fixa't en el
perquè,
moment...
Perquè, clar, en el moment en què ens podrem, per exemple, la nostra consciència treure-la del nostre cos, això, per exemple, es parla? Perquè hi ha un conte de l'Isaac Asimov, que jo l'havia llegit molt, m'agrada molt, i em sembla que era una sèrie de contes que un era que en un d'aquí no sé quants milers d'anys que els humans hauríem evolucionat i seríem energia i aniríem pol·lulant per l'univers i seríem energia, no? I me'n recordo que em va cridar molt l'atenció, no? I igual acabarà passant o què?
A veure, el Ray Kurzweil, que és el soci d'en Peter Diamandis com a, diguéssim, fundador de la Singularity University, no para de dir que el que farem serà que... Bàsicament el que estan dient és el número de transistors per polzada quadrada s'està duplicant segons la llei de Moore i llavors dius, escolta, en algun moment entre el 2020 i el 2035 doncs un ordinador tindrà la mateixa capacitat de càlcul a nivell, diguéssim, de neurones, tindrà la mateixa capacitat de càlcul amb una simulació neuronal que el cervell humà i, per tant, et podràs agafar i fer un upload de la teva consciència dintre un ordinador.
Però llavors...
I llavors
però en el moment en què, en el moment que pots fer una còpia, o sigui, hi haurà clones.
Clar, aquest és el...
Clar,
és
que, o sigui, hi haurà
és que aquí tot és el de Star Trek.
Fient Marc Chalier, hòstia.
Hòstia!
Interrompent tots, merda.
Tots allà interrompent-se molt
bé. No, però m'entens? O sigui, perquè,
però això clar... és el mateix que el del Transporter. Per exemple, en el Star Trek, Star Trek la nova generació, el Riker, que és el que se les folla totes, perquè el Picard no.
El de la barba, no?
Sí, sempre a totes les sèries de Star Trek hi ha algú que se les pica totes, en aquest cas és el de la barba. Doncs el Riker té un germà, bueno, té un clon de si mateix, perquè resulta que fan servir tot el dia el transportador. Llavors, clar, això presenta un problemàtic de l'hòstia, perquè vol dir que a mi em desmaterialitzes aquí i jo apareixo allà. La pregunta és, el que apareix allà sóc jo? O vés a saber d'on ha sortit aquell allà? Perquè igual a mi m'has fregit i... hi soc, i val que hi ha una còpia meva, però a mi que m'importa que hi hagi una còpia meva. Llavors, resulta doncs, que en un episodi apareix aquest altre, el Riker, que em sembla que es diu Marc també, doncs, i el que passa és que està en una missió i doncs, el transporten, i resulta que el raig de transportació rebota la ionosfera
i en tu cul explota
i llavors un torna en l'Enterprise, l'altre es queda allà i al cap de 3 anys tornen i se'l troben. Vale, llavors hi ha coses xunguíssimes, perquè clar, aquell no havia trencat amb la Troi.
I després que, bueno, igual amb informàtica hi ha mecanismes com els bits de paritat i no sé què, i els protocols de diferents capes per si hi ha un error, però clar, si algun dels bits s'altera pel camí de la teva consciència i no està previst un mecanisme, o sigui...
Bueno, igualment també tu pensa que el teu cos està contínuament desfent, fent i desfent com les sardanes i que hi ha errors de còpia, per això. La gent, per exemple, agafa coses com càncer, no?
Per cert, mira...
De fet, l'evolució és un error de còpia.
Gràcies a Déu pels errors de còpia, no?
Mira, s'abre el telón i se ve el número 1 i el número 2 picando en un interfono. Mec, 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 mec. Se baja el telón, título de la sèrie. Star Trek. Bueno, jo crec que
i si poses una cunya perquè és que de veritat
podem passar a la següent secció.
Star Trek.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Doncs saps que...
Saps que en Tomàs s'ha comprat un micro nou i refarà aquestes cunyes que no semblin que és un oso panda dintre d'un vàter amb eco?
Algú va dir al grup de Mossà la Poma que trobava a faltar la veu de...
El senyor la veu.
De Platja d'Aro.
El senyor de Platja d'Aro.
De Ràdio Platja d'Aro. Sí, sí, sí.
Sí, sí, aquell senyor. Aquestes. Veu que jo aquí a la platja triomfo, que t'hi cagues.
Sí. I tal, però que deia, en comptes d'Amazon, deia Amazon.
Amazon.
Bueno, estimat oient, saps que la teva ajuda és clau per mantenir Mossà la Poma i poder comprar micròfons? Per
això... Bàsicament és el que fotem, eh? Comprem per micros això... i més micros i els pitxitins.
Els pitxitins.
Bueno, els pitxitins són els adaptadors de...
De mini-jack a jack.
De mini-jack a jack, que a més són tots una merda i hem d'estar toquetejant-los perquè si no ho sentim en mono i si no en orangutan.
Pues mireu com ens les hem de veure. Per això us convidem a que feu les compres d'Amazon per mitjà del nostre enllaç d'afiliats, que trobareu a través de la pàgina web de mossegalapoma.cat i ja està, i que ho fes-ho des d'un navegador, des d'aplicació Amazon, perquè bueno, sí, és el que llavors vale, no funciona.
Hi ha una cosa, jo l'altre dia vaig estar pensant, vale, perquè tu saps que jo de vegades per la nit demano suport tècnic a les jugadores de futbol sala
de Sideground,
clar, el tema està que aquestes noies fan teletreball, vale, llavors quan jo per Nadal estic per la nit fent xat amb elles per al Sideground, elles potser estan a Nova Zelanda a la platja fent teletreball en topless. Llavors, ara jo com li dic a la meva dona que estic fent xat amb una tia amb topless i que en realitat li estic demanant que m'arregli una cosa amb la clau pública de SSL?
Entre no. Això i la traductora del teu llibre Pansy Gluten, que era modelo... Sí.
En la modelo... Hòstia, Piti Susaco, la Miss Arkansas, tu... Clar, jo aquí fotent xat amb ties per internet i que poden estar allà fotent topless en una platja de Nova Zelanda amb els cocodrilos i els taurons que... Era, o era Austràlia que hi ha els cocodrilos a la platja?
No sé.
Sí, Ositoyu, sí. La noia d'Ositoyu.
Aquí la realitat augmentada pot fer un bon treball.
No, a la noia d'Ositoyu no feia falta augmentar res, ja t'asseguro jo.
Bueno, Marc,
però com li dic jo a la meva dona que estic fotent xat amb noies que estan a la platja en biquini o sense biquini?
Pues mira, sort que no escolta Mossèn la Poma.
anem
a comentar alguns dels...
Bueno, recordeu que Sideground és el, també tenim un link d'afiliats i per nosaltres, tant per en Tomàs com per mi i en Tomàs, encara no ha vingut a Sideground.
Ja vindré.
Perquè realment és el millor
anual,
servei.
Faig un pagament anual i he de esperar.
I quan entres amb el link d'afiliats de Mossèn la Poma
sí,
i
exacte, pim pam.
I podràs fer xat amb les noies de...
Vale, tal. Vale.
Passa que de tant en tant hi ha un jugador waterpolo que diu, bueno, per mi si algú li va...
Les noies...
Jo és que el waterpolo no em diu res. Vola i playa? No sé si té alguna noia que foti vola i playa.
Bueno, va, Marc.
En el xat de
Sant Grau. Anem a comentar algunes de les coses que ens han dit els oients de Mossèn la Poma. A iTunes, doncs, hi ha una ressenya que es diu Una gran troballa, té 5 estrelles, i diu... Genial podcast tecnològic, clarament centrat en l'entorn Apple, amb molt bon rotllo, molt amè i amb un toc d'humor que s'agraeix. Potser algun cop ha aïllat un pèl massa hardcore pels no tan dins del tema, que donaria peu a un podcast pels dubtes dels profans. Gent molt maca, porten ja 10 temporades en antena, altament recomanable i en català endavant. I l'escriu Trial Fan. I després en Sinerbov, des de Carolina del Nerd ens fa notar que Trump acaba d'emetre una nova executiva i ens envia una foto amb el Trump ben guapo i pentinat i amb això que a ell li agrada ensenyar coses al Trump, no? I llavors surt amb un paper. Mossèn la Poma is the best podcast ever. I'm telling you, the best. You have to believe me, it's true. I love Thomas Apple Nothing and Great Ludopathy. They are the best.
És que em sembla que ens va enviar també un link amb un generador de memes de Donald Trump. Fantàstic, mm-hmm. Fantàstic.
A mi me'n van enviar un que era un vídeo i era aquell que el Trump ensenya, obre una mena de carpeta i ensenya un text escrit així a tots els costats i posava la casalla del Càcer és la millor de tot.
Està bé, està molt bé. El que l'altre dia en el grup de Telegram estaven per la nit la Cristina Cardi, que és aquesta noia d'Itàlia, i el Sinerbov mirant la Super Bowl, perquè ella estava allà al Sinerbov mirant allà a Carolina del Nord menjant guarrerides americanes, bevent cervesa i pollastre i coses d'aquestes així, i mirant el partit, i esclar, jo em desperto el dematí i agafes el grup de Telegram i vas llegint, i tots anaven a favor dels Falcons i al final van guanyar els Patriots, que em va saber molt de greu, perquè estava tant la Cristina, perquè a més deien que els Patriots són com una mica com el Real Madrid d'Estats Units, i no sé a què es refereixen. Deixant-ho estar. Una de les coses que jo volia comentar de la Super Bowl és que vaig veure, com que la Cristina i el Sinner van comentar que havien estat veient l'actuació de la Lady Gaga, vaig dir, mira, me la miraré. Vaig entrar a YouTube i vaig veure que estava, llavors, patrocinada per Pepsi i tal i qual... I només començar, és molt xulo, perquè la noia aquesta estava a dalt de tot de l'escenari, que allò es tira amb uns cables i fa una miqueta el cafre i tal, doncs en el cel hi ha tot de llumetes que es comencen a il·luminar, com estrelletes, i van fent formes i tal. I resulta que això és un projecte que va fer Intel, que té Intel muntat, i és que han muntat un sistema per coordinar drons en vol. Però es veu que és una passada, perquè pot coordinar en ple vol i a poca distància entre ells més de 500 drons. I llavors els va coordinant el moviment, van engeguent llumetes i tal, i a més modela com es veuran aquests drons des de baix i poden representar qualsevol forma. I això és un fotut, evidentment, amb uns algoritmes d'intel·ligència artificial que lo flipes...
Del copón.
Que lo flipes de la parra. O sigui, poca broma, perquè dius, o sigui, això realment... O sigui, dius, és que podrien muntar un Space Invaders al cel, de veritat.
O els focs artificials, ja.
Sí, sí, en contra de focs artificials, liar la part amb drons sense necessitat de que caiguin les canyes enceses i tota aquella pudor de sofre que fot.
I això, i amb una pastilleta LSD i ala.
Ara es veu que està de moda les microdosis.
Sí, això ho vas dir tu,
sí,
no?
Sí. Es veu que... per això que hem de parlar després de ZTS, el del software mental, doncs els executius de Silicon Valley per fer com reset de software mental i eliminar les inhibicions, doncs es foten microdosis, dosis més petites del que normalment et fotries, que no sé quina quantitat és la normal de fotre's d'LSD.
Claro.
No, jo és que em vaig caure de petit a l'olla quan era petit, i ja no, els efectes són permanents. I se'n fot en microdosis i llavors té algun dels efectes beneficiosos, és que n'hi ha algun, i està ara de moda. Estan com una cabra, aquesta gent,
sí,
i els hi mola.
Sí, però bueno, no els hi va malament.
A l'LCD són els paperets aquells o no?
No sé si ven paperets o no. Sí. O sigui,
és que algun cop he sentit que si el tio que posa la goteta al paperet en posa dues, sense voler, et pot pillar un xungo.
Et pot pillar un xungo i veure coses rares. Bé, és el que en deien abans un tripi.
Això, sí.
És el que en deien abans un tripi, bueno, és el, i bueno, de fet el Lucy in the Sky with Diamonds és el CD, o sigui, diguéssim que els Beatles també li havien fotut una miqueta. Escolta, el Paul McCartney ha arribat fins a ben gran, eh? El George Harrison no tant.
Marc, a veure si diran que fem apologia de les drogues.
No, el George Harrison no ha aguantat tant de temps. I el John Lennon, mira, no va arribar als 40. O sigui, deu ser molt dolent això de l'LCD.
Ja.
Bueno, però és que li van donar barrejat amb plom, pobret.
Ja. Pum, bueno, que la cosa està desbarrant, anem a les propostes, mosseguis.
Vinga.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Atenció, ja heu perdut la imatge del Marc Calier esnifant el paper d'alumini que tenia la xocolata del 72% que s'ha acabat. I llavors, pues,
és que te la fots tota, tio.
Si, serà cabron! Si se la foto quasi tot ell. Cago en la mar. Bueno, avui la cosa de les propostes està un poc pobre, eh? Jo no sé si és que el Tomàs, que és el que se curra el que havia de guion...
Bueno, jo tinc una proposta.
Bueno, però deixa'm que diga que el Rafael Jesús ens proposa un llibre que es diu La fúria de les imàgenes, de Joan Fontcuberta. Un assaig sobre cap a on pot anar la fotografia. Doncs
molt
deixarem l'enllaç.
Jo tinc una proposta. Hem de ser conscients que aquest any ve la vuitena pel·lícula de Fast and the Furious. Hòstia, vale? No. The Fate of the Furious. I llavors, jo ara el que estic fent és començant a veure-les totes una altra vegada en ordre. Jo us volia proposar que us les miréssiu totes. I a part podríeu veure Pitch Black i les Cròniques de Riddick i totes les pel·lícules amb Vin Diesel.
Vale.
Saps que no n'he vist, em sembla, cap.
No has vist cap pel·lícula de Fast and the Furious?
Jo tampoc.
No he vist cap pel·lícula de Fast and the Furious.
Sé que és un pecat.
En el meu fill...
No són mascles, no?
No. O sigui, a mi m'agrada ni prou. O sigui, en el meu fill li explico contes i ja l'estic explicant les pel·lícules de Fast and the Furious. I clar, i és molt divertit, perquè ells em diuen, però aquest és policia, però no va vestit de policia. I per què no va vestit de policia? No, perquè els altres sabrien que és de policia. I si no ho saben, això del policia incògnit no ho acaba d'entendre. Però bueno, ho anem
treballant. És com la ventana d'incògnito del Crom.
Però llavors, com que les pel·lícules la meva dona no li deixa veure, llavors jo li vaig explicant. I aquest és el O'Connell.
Oi que hi ha un actor d'aquests que... El de Triple X, el Vin Diesel?
És el Vin Diesel, sí.
Jo vaig veure Triple X.
Ah, la primera? Ah, és xula, eh? Ara en faran un altre aquest any, de Triple X.
Sí.
Bueno, a més, en Vin Diesel és clavat al meu germà.
Jo no tinc una proposta, però tinc un tip que l'altre dia vaig viure mentre estava cuinant. No sé, bueno, tu, Marc, que tens l'Apple Watch, doncs suposo que quan estàs cuinant i pel que sigui has de trucar a algú, doncs fas un Hey Siri, no?
Sí.
Però els que no tenim l'Apple Watch, el problema és que si fas això, doncs el...
Se't cremen les faves.
No, potser no, però si fas això amb l'iPhone, no l'escoltes a l'altre. Llavors, hi ha una paraula clau que li pots dir al Siri, que és «Oye, Siri,
sí.
Llama a mi madre con altavoz».
Ah! Li pots dir «con altavoz».
Con altavoz i posa l'altaveu mentre estàs cuinant. Està molt bé.
Però sí, clar, tens les mans ocupades.
Ah, clar, sí, ja està.
Llama a mi madre con altavoz.
Sí.
I llavors, la mama el tens a l'altaveu.
Sí.
Això està molt bé, tu.
No ho sabia, ho vaig provar i... Hòstia. Sí.
I llavors com li puc dir acceptar la llamada con altavoz?
Ah, això...
Pues això seria bé, però si et truquen...
A lo millor està.
Mentre et truquen, sembla que no escolta. O sigui, mentre t'estan trucant...
Clar, és el problema. Llavors has de tocar el botó i tocar... Que no et truquin. Compra't un Apple Watch, un baratus.
Sí. Agafaré el teu un dia.
Pues mira,
el tinc sense bateria.
Precisament, parlant d'Apple Watch, en Tomàs Manzanares ens recomana una bateria portàtil de viatge per a Apple Watch. De 2.200 mAh i que val 42,99.
Bueno, doncs hi ha la patent d'Apple fa poc d'una corretja amb bateria. Pot ser bastant interessant per l'Apple.
No, és que dura una puta misèria, eh? O sigui, ahir per la nit el vaig carregar tot i me'l vaig treure i que en principi quan està el tens fora del canell, diguéssim, les seves funcions d'hiperxungues desapareixen. Collons, en 8 hores s'ha cruspit 50% de bateria sense fer res amb el bitxo. Tens la marca, sí, 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 el va parir.
Doncs pues mira, ajo i agua. Jo volia fer una proposta que és una mica de flipat, però que és que la gent es compri un trampolí per saltar, com el Toni Roig.
Sí. No, saltar.
El Decathlon el venen per 35 euros. I
un trampolí i esteu a dintre jo, casa vostra?
Avui uns minutets allà saltant, fent jumping jacks.
Veure,
a casa,
el problema és, a veure,
com un puto friki.
Aquí és on, disclaimer, mossega la poma, no es fa responsable dels forats que feu al sostre de casa vostra amb el vostre cap.
Ni si us trenqueu la crisma.
I si us poseu el trampolí al balcó, no es fem responsable si caieu al carrer. Perquè l'hòstia pot ser d'òrdago. O sigui, compte on foteu el trampolín. Sí. Salteu sota la vostra responsabilitat i si saltes no mames ni te tomes micropuntos de l'SD.
Busqueu per l'internet perquè s'ha de començar en plan de tranquis, perquè si comences a saltar a saco et farà mal tot el dia següent. Llavors es comença suavet, quasi sense separar els peus i pocs minuts i a poc a poc vas podent...
I que no facin com els britànics aquests que venen aquí per saltar des del balcó a la piscina.
Ah, exacte, sí. És que és això.
Precaució.
Els de Magalluf,
eh? Precaució. I molt bé, això és tot per avui.
Doncs sí, ens n'anem. La setmana que ve tornem, tindrem a Tomàs Manzanares, tindrem un guió com Déu mana. Encara no menjarà tanta xocolata. Prometem no prendre LSD aquesta vegada.
Molt bé.